Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén però el màxim possible dels equips i de la gent de casa nostra. Comencem amb titulars. La principal actualitat aquesta setmana era aquesta Europa Cup jugant-se a Lleida i que hi va haver la final catalana Lleida-Calafell. No exenta de polèmica. L'Hockey Plata, derbi una mica dels d'abans. Victòria del Vilafranca davant del Vendrell i un derbi que no cal remenar-ho més ni donar-ho més, però les entitats han de fer alguna cosa per evitar aquests espectacles lamentables. Repassarem la Iberdrola, a la Nacional Catalana masculina, Nacional Catalana femenina, Primera Catalana, aquest grup dels equips de casa nostra, emocionant fins dalt, i també repassarem bé el que ens porta de si aquesta Hockey Lliga, a falta de 2 jornades i els espais, els llocs que encara queden per definir. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Jordi Grell, bona nit.
Hola, bona nit.
I Raimon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Doncs bé, comencem, Jordi, per l'Europa Cup, aquest final Lleida 2 Calafell 1, amb partits també doncs interessants a les semifinals i una mica aquesta polèmica que sembla ser que al final no serà tan polèmica.
Bé, anem a pams perquè, bé, dic que bé, doncs la celebració de la Europe Cup, doncs, per alguns sou d'efímera, perquè avui mateix, doncs, per exemple, el diari Segre deia que Edu Mat, el tècnic campió, no serà l'any que ve, per tant, bé, doncs l'actualitat que va molt de pressa, i bé, doncs, per tant, bé, doncs una mica la notícia avui era aquesta, però bé, doncs...
Que inclús, perdona Jordi, que inclús em sembla que un mitjà informatiu ja diu qui és el substitut.
Sí, el propi diari Segre ja diu que el substitut serà Carlos Cortijo, el fins ara entrenador del Noia, que ha firmat per un any, per tant, doncs bé, els esdeveniments que se succeeixen. I bé, centrant-nos en la Europe Cup pròpiament dita, la Copa de les Serres antigament, bé, va ser un cap de setmana, doncs, jo crec que, bé, doncs, amb dos equips que bé, doncs, van fer valer el seu favoritisme a les semifinals, com són el Lleida i el Calafell. El Lleida, la primera semi contra el Monza, crec que doncs, va ser bastant superior. El que passa que bé, doncs va topar amb un porter del Monza que és un dels porters de la selecció argentina, com és Juan Velázquez, que doncs va estar molt bé. I també, bé, doncs, el Lleida, que no ho necessitava, però també va tenir una mica d'ajudeta també dels àrbitres portuguesos, perquè doncs, crec que el Monza doncs, el van castigar força, va acabar amb 18 faltes, amb un munt de targetes, sobretot grogues, per protestar. Però bé, doncs, al final el Lleida, com deia, doncs, va ser superior i al final va guanyar 2-0. I bé, doncs, després la segona semi, el Calafell, per resultat, podria semblar que ho va tenir més fàcil, però tot el contrari, perquè realment el resultat és enganyós, perquè jo crec que el Pacense va plantar bastanta cara. De fet, m'atreviria a dir que el millor jugador del Calafell va ser Martí Serra, que va estar, doncs, com sempre, doncs, molt encertat. I un 0-0 que es mantenia pràcticament fins al descans, quan, res, doncs, 3 minuts abans de marxar els vestidors, doncs, el Calafell feia 2 gols seguits, que doncs, li donen una mica de confiança. I a la segona part doncs, encara doncs, ampliarà fins al 4-0 i aquí sí doncs, que ja la cosa quedava sentenciada, però bé, doncs, la veritat és que el Pacense doncs, va fer mèrits per fer més gols, però com dic, doncs, Martí Serra va estar molt bé sota pals. I en canvi la final doncs, sí que ja doncs, va ser més igualada, amb un Calafell que s'avançava un gol de Joan Pujalte i després doncs, el Lleida que acabaria donant la volta uns gols a Moncusi, una final que també que doncs, van xiular els mateixos àrbitres que havien xiulat el dia anterior a Lleida. Això va generar doncs, forces suspicàcies i, de fet, doncs, a la final també hi va haver algunes jugades polèmiques que bé, doncs, no van deixar contents el Calafell. A més, també una final que hores abans també doncs, ja havia saltat la polèmica perquè el Calafell havia alertat que Nico G doncs, no podia jugar aquell partit perquè consideraven que doncs, havia complert el cicle 3 blaves, en portava 5 ja, i que doncs, encara no havia complert la sanció al llarg de la competició i, per tant, doncs, no hauria d'haver pogut jugar. El Wall Skate va dir que no, que sí que podia jugar. El Calafell, doncs, per tant, va decidir impugnar el partit i a partir d'aquí doncs, veurem què acaba passant. Però, vaja, tot plegat doncs, va fer que potser al final s'hagi doncs, parat més d'altres coses que no pas de l'espectacle en si.
Doncs aquestes targetes de Nico Ojeda, que bé, que hi ha doncs, l'article 69 d'aquest món del hockey que ens diu que quan s'arriba a les finals queden totes anul·lades. El que passa és que aquí hi ha el dubte de si el Nico Heda va jugar algun partit amb targetes ja blaves abans de la semifinal. Tot i així, Jordi, em deies que hi havia hagut jugadors que havien jugat amb blaves amb la fase d'aquesta fase de la Champions.
Sí, sí. De fet, Nico Heda va veure la tercera blava ja a la primera ronda contra l'Alcoi. Per tant, en teoria, segons aquest reglament, ja no hauria d'haver jugat els quarts contra el Sant Joanense. Què va passar? Que el Sant Joanense doncs, no ho va denunciar al seu moment, bé perquè no ho va considerar oportú, bé perquè no ho sabia, o bé perquè potser doncs, directament és que aquest reglament, doncs, com diu el gol esquet, doncs, ha acabat aquest any però encara no s'ha publicat. I bé, doncs, també investigar una mica, clar, tu mires, per exemple, la pròpia Cers masculina, doncs hi ha altres jugadors que haurien complert aquest suposat cicle, com són Humberto Méndez i Joaquín Olmos, ex del Calafell precisament, i cap dels dos tampoc ha complert la sanció en cap partit, i també mirant a la Champions, que al final és, diguem-ne, és el mateix reglament, perquè al final doncs, tots són competicions organitzades pel mateix organisme, com és el World Skate Europe, doncs hi ha uns quants jugadors que han arribat a les tres blaves, com Carlos Ramos i Pedro Silva del Barcelos, Tato Ferrucho també del Barcelos, que en té quatre, i també en tenen quatre, Ferran Font i Gerard Riba, per tant, no sé, costa una mica de creure que equips tan professionals com el Barça i el Barcelona se'ls hagi escapat aquest assumpte i hagin fet jugar jugadors sabent que potser haurien pogut doncs, ser castigats, però bé, doncs, veurem com acaba.
Aquí, Jordi, qui podem donar la culpa? A la Federació Internacional per no dir el reglament al temps o per no anunciar-ho o els delegats dels equips que no saben el que tenen entre mans?
Bé, aquí està clar que si el reglament realment ha canviat, doncs, evidentment, s'hauria d'haver publicat. Aquí, evidentment, és una errada. Ara, pel que sembla, aquest nou reglament ja s'havia aprovat, ja s'havia doncs, posat en marxa de manera tàcita, perquè si ningú fins ara ho havia protestat i tothom ha fet seguir jugant els seus jugadors amb tres blaves, vol dir que igual potser sí que havia canviat.
Suposadament el reglament, els canvis no es canvi, els clubs participants en competicions europees l'han de rebre, si es canvia, perquè el que no pot ser és que un club estigui en competició, li canviïn el reglament i no s'enteri. Vull dir, clar, si l'han canviat a mitja temporada, és culpa del comitè europeu. Si és des d'inici de temporada, és culpa dels equips, perquè ja està. I si no s'ha enviat, doncs, bueno, és culpa del comitè, evidentment.
Jo he parlat amb un àrbitre internacional i només sabia lo de les finals. De la fase prèvia no en tenia ni idea de si podien jugar o no. No és la feina de l'àrbit, perquè és la feina doncs, dels delegats o dels... Per tant, una mica ens tornem a quedar hockey.
El hockey és així.
És així.
No? Deixem-ho així.
Deixem-ho així. Ràpidament, Jordi, també tenim el repàs de la Champions. A veure, Jaume, tenim...
Sí, dic els resultats. Porto 3, Porto 5, Igualada 3, Barcelo 6, 6, Sporting 5, Oliveirense 2, Liceo 2, Barça 4, Reus Deportiu 2, Sant Omer 1, Tricino 6, i Bassano 2, Benfica 4.
I ara, Jordi, digues els aparellaments, perquè a mi, quan els vaig veure, vaig quedar sorprès que aquí igual podem donar la gran sorpresa d'haver 3 catalans o 4 portuguesos.
Sí, primer repassem les classificacions. El grup A doncs, passen com els 4 primers, Porto, Barça, Tricino i Reus, queden fora Igualada i Sant Omer, i el grup B passen Benfica, Barcelos, Sporting, Liceo, queden fora Oliverense i Bassano. Per tant, d'aquesta manera, a la final a 8, que es disputarà a Coimbra d'aquí un parell de setmanes, doncs tenim els següents enfrontaments. Tenim el Porto Liceo i el Benfica Reus per una banda del quadre, és a dir, primer i quart de cada grup, primer contra el quart de l'altre i quart contra el primer de l'altre, respectivament. L'altra banda del quadre tenim Barça Sporting i Barcelos Tricino.
Déu-n'hi-do, eh? Molt bonic. Si hi ha la tele i funciona, seran partits d'aquells que...
El que queda primer de grup té un dia més de descans en cas de seguir la competició.
Recordem que això és a Coimbra, també coincideixen amb el campionat de les noies i que també hi ha algun dia que els homes descansen i que hi ha jornada femenina. Això és, Raimon...
Aquí no hi ha bar ni res, oi, Jordi? No s'implementa res.
Em sembla que no.
És que ho desconec, eh? Per tant, vés a saber, perquè l'any passat ho van anunciar a la mateixa setmana, per tant, vés a saber que la setmana que ve o l'altra, doncs ens trobem la sorpresa que diuen que es torna a aplicar.
Bueno, pues deixem ja les competicions europees, anem a parlar ràpidament del derbi, un derbi que jo diria que va ser en joc bastant nivellat, tot i així un Vilafranca per mi molt més ben situat a pista, més mentalitzat a defensar una mica el que va ser la sorpresa del partit, la presència de Pol Castro a la porteria per la lesió d'Edu Jurado, i un Vendrell que amb algunes passes del partit jo diria que no les va saber jugar. No sé, Jordi, si pots fer alguna matització i si no, doncs en aquest cas un derbi emocionant en el marcador.
Sí, sobretot em quedaria amb això, que va ser un derbi vibrant, com els d'abans, doncs amb polèmica, amb gols, amb ambient a la grada, que doncs, sense dubte el Quim Tomàs es va viure la millor entrada de la temporada, amb gent del Vendrell, gent de Vilafranca, sobretot destacant la gent del Vendrell, que va respondre a la crida del club, que havia fet doncs, promocions especials, i finalment doncs, la gent va respondre. I bé, doncs el Vendrell al final una mica doncs, un déjà vu no? doncs, d'altres partits ja a casa, no? Per exemple, l'últim mateix que havien viscut a casa contra l'Alcobendas, que doncs, va ser un calc, no? que també anaves guanyant 3-2 i en qüestió de 2-3 minuts doncs, enclaven 3 gols i se te'n va el partit en l'aire, i aquí va passar una mica el mateix, un Vilafranca que s'avança amb el 0-2, tot i així el Vendrell que sap reaccionar i aconsegueix empatar abans del descans, es posa amb el 3-2 només sortir la segona part, però després doncs, bé, el Vilafranca acaba donant la volta. I bé, doncs un Vendrell que va desaprofitar fins a dues superioritats numèriques i tres faltes directes. També el Vilafranca doncs, va tenir dues superioritats numèriques, que sí que en va aprofitar una i va desaprofitar tres boles aturades. Però bé, la sanció, sobretot pel part del Vendrell, és una oportunitat perduda, perquè guanyant es posava tres punts del play-off i doncs, ho tenia doncs, molt bé per seguir lluitant fins al final. Ara, amb aquesta derrota, evidentment, doncs, ja pràcticament queda despenjat, tot i la derrota del Palafrugell, però un Vendrell que té molts equips pel mig, i en canvi el Vilafranca crec que, bé, doncs, evidentment, doncs, depèn de si mateix i, per tant, doncs, crec que té bon calendari per lluitar com a mínim fins al final.
Doncs amb aquest calendari, el proper rival del petit Vilafranca, el Futbol Club Barcelona, dissabte a les 8 del vespre. Escoltem protagonistes, escoltem el que ens deia Toni Porta, l'entrenador del Vendrell.
Sí, tu ho has dit, un derbi, crec que per l'espectador, molt vistós. Bueno, al final els detallets han marcat el resultat i bueno, felicitar el Vilafranca. Nosaltres hem quedat amb la mel als llavis. Hem tingut les nostres opcions, no les hem aprofitat i al final bueno, marxen els 3 punts. Un cop dur perquè tenim il·lusió, estàvem en bona dinàmica. Sí, és veritat que avui ens ha costat entrar al partit, no hem sortit com altres dies, però després ens hem refet i quan teníem el partit millor, bueno, els detalls, falles, pilota parada, el 4x3 que el tenim treballadíssim i sempre fem gols, avui n'hi havia manera. Bueno, són coses d'aquelles que a vegades passen i forma part de l'esport.
Hi ha hagut aquell minut boig a la segona part on el Vilafranca es posa 3-5, però ràpidament vosaltres poseu el 4-5. Bé, avui ha sigut un partit on la veterania, per exemple, de Lluís Ferrer s'ha notat i moltíssim.
Sí, aquests partits s'han de saber jugar i la veritat és que el Lluís en porta uns quants i sí, ha anat bé. Llàstima perquè, bueno, ens ha faltat aquest punt de finura també amb la pilota parada que hem tingut, no sé quants n'hem tingut ni nosaltres a Vilafranca, perquè n'hi ha hagut un munt. Bueno, és el que et dic, al final han estat detalls, no ha pogut ser, l'equip com sempre, l'actitud molt bona, hem lluitat fins al final. Sí que és veritat que no hem estat brillants, però hem tingut les nostres opcions i no les hem aprofitat. I al final, quan s'ha posat el partit de cara, no sé per què hem fet un pas enrere i això ho hem pagat. Hauríem d'haver anat a buscar un gol més, com sempre. Però bé, ens va passar el dia del Covendes, igual. En un minut vam tirar el partit i després aquest nivell, amb aquests equips, costa molt remuntar i així està. Tot i així, al final hem tingut les opcions i no hi ha hagut manera.
Les paraules de Toni Porta. Escoltem el que ens deia Cito Espósito, en aquest cas l'entrenador de l'equip que va guanyar el derbi.
Sí, començo per l'arbitratge, era un partit molt difícil d'arbitrar. Jo crec que han tingut errades, no pot ser d'una altra manera, perquè passava tot molt ràpid. Sí, per això, que han tingut errades, no dic que hagin perjudicat el Vilafranca, però és que és molt difícil de pitar, els equips tampoc no ajudem, perquè els jugadors es tiren i provoquen, i bé, era un partit difícil d'arbitrar. Jo crec que els àrbits no han influït en el resultat ni molt menys, amb el qual, doncs, felicitat per la part que hagin fet, més bé o més malament, i ja està. I les que hagin hagut alternatives, sí. La pilota parada, em penso que els porters han estat molt endevinats, o els alenters poc endevinats, és igual, però haguéren pogut definir el partit i no ho han fet. I en clar, les alternatives, doncs, bé, jo crec que hi ha moments i moments de partit. Tant el Vendrell com nosaltres tenim dos equips molt diferents en funció de qui juga, més enllà del nivell, si no per la manera de jugar, i potser una manera de jugar depèn quin equip hi hagi del Vendrell, afavorir el Vilafranca, i depèn com, doncs era al revés. Jo crec que això es deu a les alternatives que hi ha hagut, a part que ningú ha baixat els braços. Ni quan nosaltres anàvem per sota els hem baixat, ni quan anàvem al Vendrell tampoc.
Les paraules de Cito Expósito. Anem, de Raimon, no sé si vols afegir-hi alguna cosa, tu també eres protagonista. Correcte, el teu lloc.
Sí, no, va ser un partit, com tothom ja ha dit, un derbi dels d'abans, amb ocasions a les dues bandes, gols cap aquí, gols cap allà, inici una mica trabat, però per l'espectador penso que va ser un partit atractiu, dintre de que uns van jugar més bé o van jugar més malament, penso que va ser un partit que va fer afició a nivell d'espectador el que va passar dins la pista. O sigui que doncs, penso que més partits com aquests haurien d'haver-hi, amb més emoció i ganes que la gent doncs, de disfrutar-ho.
Doncs anem al trofeu de Serveis Mèdics Penedès amb la col·laboració del 3 de 8 i Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs el que ens donava de sí, aquesta setmana només teníem aquest partit de la Hockey Plata, aquest derbi entre el Vendrell i el Patí Vilafranca, i les puntuacions van anar així pel Vendrell. Jordi?
Doncs aquí era força clar, 6 per Lluís Ferrer, 4 per Joan Borrego i 2 per Aldo Velasco.
La classificació general?
Encapçalada per Aldo amb 51 punts, que s'acosta a la victòria final, tot i que encara no ho té fet, segon Arques amb 34 i tanca el podi Magí Prats amb 27.
I anem pel Vilafranca, Raimon.
Aquí sumava 4 punts el porter Pol Castro, 3 Arnau Ribas, 2 Aleix Ordóñez, 2 Matías Arnaez i 1 Roger Montserrat.
I la classificació general?
L'encapçala el porter Edu Jurado amb 63 punts, en segona posició Arnau Ribas amb 50 i tanca aquest podi Aleix Ordóñez amb 29.
Doncs, i recordar, aquesta setmana ja hi ha Hockey Lliga, amb el noi a l'encapçala,
Pablo Nájera, i amb el seguit de prop d'un empat entre Zapater i Toni Salvador.
I amb el Calafell, Jordi?
Doncs també doncs, líder destacat, en aquest cas, Martí Serra.
Doncs fins aquí la classificació del jugador més regular amb el trofeu de Serveis Mèdics. Però bé, recordem que la nostra festa final amb l'entrega d'aquests trofeus el dimecres 1 de juliol.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs anem al repàs de les diferents categories. La categoria femenina, la Iberdrola, em sembla que n'hi va haver sorpreses.
Doncs no, si repassem ràpid els resultats, tenim que la jornada passada, jornada 24, Benvibre 3, Manlleu 3, Les Roces 1, Cerdanyola 1, Sant Cugat 3, El Picat 2, Fraga 5, Voltregà 1, Mieres 0, Vilassana 9 i Bigues i Riells 0, Palau 2.
I El Picat com el tenim?
Doncs El Picat estarà lluitant per aquesta part baixa de la classificació. És avant per últim amb 9 punts. S'haurà de fer lluitar fins al final amb Les Roces, que té un punt més, amb 10, a veure si pot sortir d'aquesta part baixa, i aquest El Picat de la presidenta vilafranquina, la Meritxell Mata, doncs a veure si es pot arribar a salvar i quedar-se aquesta Hockey Lliga Iberdrola.
Quin any de patir, aquest El Picat. Anem a la Nacional Catalana Masculina, Jaume.
Sí, aquí tenim la victòria del Vilanova davant del Ripoll, un partit prou interessant, bona victòria dels homes de Vilanova, el Noia, que guanyava amb un partit un pèl estrany, un pèl boig, davant del Sant Celoni 8-7, un Noia que guanyava 8-2, es va deixar una mica doncs, al final del partit, errades per aquí, errades per allà, i finalment un 8-7, però sumava aquests 3 punts, i el Vendrell, que perdia Sant Cugat per 4-2. Això implica que Mollerussa, Noia i Castellà ara ja estiguin a la fase d'intentar pujar a la propera categoria, mentre que el Vilanova se'n va a la desena posició i el Vendrell haurà de lluitar amb aquesta plaça zona baixa en 12a posició.
Una pregunta, Jordi, que em feia dies que volia fer-te. El Vendrell ha recuperat tots els punts que li devien o no?
No, hi ha allò del Sant Celoni, ja va quedar, em sembla, desestimat i, per tant, doncs ja està resolt i, per tant, ja no hi ha res a fer.
Sí, o sigui, que no va recuperar-los i que els que té són els bons.
Sí, sí, ja, això ja anirà a missa fins al final. Un Vendrell que en aquest últim partit de Sant Cugat doncs, va ser llàstima perquè guanyava 0-2, al final va remuntar el Sant Cugat. Un Vendrell que tenia les baixes dels sancionats Pau Llorenç i Magí Prats, els dos killers de l'equip. I ara el pròxim diumenge doncs, té aquest derbi amb el Vilanova que bé, doncs, si el Vilanova guanya doncs, ja estaria salvat. I si no, doncs encara hi hauria una mica d'emoció per aquí baix.
Doncs deixem la masculina i anem a la femenina. El Patí Vilafranca perdia i se li complica la quarta posició.
Doncs sí, el Club Patí Vilafranca va perdre 3-4 a Vilafranca davant del Palau. Un Vilafranca que porta de les últimes 4 jornades només ha guanyat un partit. I el bo o el dolent és que l'Igualada que estava, que el tenia bastant lluny, ara l'està apretant i només el té un punt, amb la qual cosa el Vilafranca era el que tallava o era l'últim equip que entrava al tall d'aquests play-off per ascendir a la Hockey Lliga Iberdrola. Ara se li estan posant les coses complicades perquè té aquest Igualada femení a un punt, amb 42 punts l'Igualada, amb 43 el Vilafranca, i si anem una mica més en sota, bueno, Vilassana ja no li entra perquè és filial, tindria el Vilanova que ja és una mica més lluny. Però sí que l'Igualada l'està apretant molt per sota, i amb aquestes jornades que queden, que en queden 3, que no s'adormi una mica a la palla, perquè si no l'Igualada el podrà sobrepassar.
Anem a la primera catalana masculina. Jaume, aquí emoció, victòria del Sant Ramon, i que no ens n'oblidem, com l'altre dia, diumenge, 6:45 de la tarda, derbi local, aquí derbi, ho aclarim ho bé. Sant Ramon com a local, Vilafranca com a visitant, a la poliesportiva sí. Municipal. Esperem.
Si sí, hi ha la mateixa gent que el partit d'anada, o sigui, de la primera volta, doncs hi haurà un bon ambient.
I deixa'm repetir, educació i respecte per tots dues aficions.
Sí, aquí hi havia, pels de casa nostra, Calafell 2, Igualada 3, Capellada 0, Sant Manat 1, Vilaseca 3, Riudebitlles 2, Sant Just 2, Sant Ramon 5, el mateix resultat amb el Vilanova Monjos 2-5, 2-7 perdia el Cubelles davant de l'Horta i el Vilafranca perdia 5-6 amb el Ripollet. La general tenim el Sant Ramon segon, el Capellades tercer, ens anem més avall, el Monjos ja puja a 7è, 8è és el Calafell, 9è el Vilafranca, 10è el Vilanova, i ja més avall, Riudebitlles 15 i Cubelles 16.
Aquí recordem que la fase d'ascens són 4 equips de cada grup, es farà a Sant Manat, i el descens, quants perden categoria? 2? O un per grup?
Depèn, encara,
depèn de lo que baixi o pugi.
Els descensos compensats.
Exacte. Doncs, en aquest cas, repetim, aquest derbi local, 6:45, poliesportiva, Sant Ramon, Vilafranca. Anem amb més notícies. Repassem, a manca de 2 jornades de l'Hockey Lliga, Calafell, Jordi, quines possibilitats té en aquests moments? 4 lloc classificat i li queden 2 partits.
Sí, un Calafell que, bé, doncs, després de l'última jornada, doncs, depèn de si mateix per acabar entre aquests 4 primers. I un Calafell que, bé, doncs, aquest dissabte, en aquesta jornada unificada, dissabte 7:45, doncs, visita la pista del Xum, un Xum que doncs, ja està salvat, perquè, a més, també una altra notícia dels últims dies és que el comitè d'apel·lació ha desestimat la reclamació d'Alcaldes. Per tant, Alcaldes ara només li queda anar al TAT, al Tribunal de l'Arbitratge de l'Esport, però vaja, igual en funció, potser esperar uns dies, potser el resultat de cap de setmana, doncs potser no cal que hi vagi, perquè encara que li donessin els punts, doncs ja no seria temps de salvar-se, però bé, un Xum que bé, doncs ja ho té difícil per arribar al play-off de Noé i de Zé, per tant, en principi, sembla un bon rival pel Calafell per acabar en aquesta quarta posició.
I el noi, Jaume, com ho tenim, això? Desplaçament a Voltregà sí. I rebrem el Caldes.
Sí, el noi, exacte, el tenim a un punt del Voltregà, el partit vital, podríem dir que és dissabte, amb aquest horari unificat, a les 7:15 tots els partits d'aquesta penúltima jornada i, evidentment, esperar que encara quedarà una altra jornada, però el noi hauria de sumar alguna cosa a Voltregà, com a mínim, a l'empat. Però bueno,
per quina posició lluita el noi? A sisè?
Per quedar sisè,
En aquests moments és setè.
En aquests moments és setè, per darrere pret el Lleida, té un calendari també el Lleida més complicat, però bueno, haurem d'esperar encara aquestes dues jornades a veure com acaba el tema. Però la veritat, el noi a l'últim partit té el Caldes, que en principi, sense desmereixer ningú, evidentment el Caldes, lluitaran per deixar
la
temporada cobert.
Pel honor. I en aquest cas, la última jornada, en rectificar-me si m'equivoco, 1 de maig, jornada unificada.
La setmana passada vas comentar que era diumenge, no? És 1 de maig i l'horari torna a ser el mateix, 7:15 de la tarda.
Tenim televisió, Jordi?
Sí, aquest dissabte podrem veure precisament el Voltregà-Noia.
Doncs a 7:45 del vespre, i amb arbitratge bo, Jaume, o regular?
No m'agrada, però no vull dir res.
Molt bé, diguem el nom, en aquest cas, el senyor Ribó i Burgos. Molt bé, que tinguin sort, que també, com deia abans Cito Exposito, els àrbits també se la mereixen. Repassar l'Hockey Lliga, dos noms que ja hem nomenat, el de Carles Cortijo, que serà entrenador de Lleida, i Ton Amat, que guanya les Xars, i també Edu Amat, que se'n va cap a casa. De noms, també, finalment es pot confirmar que el porter del Coi es retira i que el substituirà Sánchez, el porter de Lleida. Jordi?
Sí, exacte. Sí, Guiri, doncs, que va explicar en una entrevista en un mitjà del Coi, que doncs, ja l'any passat ja volia plegar, però que des del club li van demanar que aguantés un any més, ho ha fet, i per tant, doncs, ara ja en principi doncs, encara no és oficial, però tot apunta que el substitut serà Javi Sánchez, que això també generarà doncs, com un efecte domino en altres porteries.
Sí, una pila. Ja ho anunciàvem la setmana passada, Raimon, Oriol Codony...
Oriol Codony, doncs, diuen que va cap a la Noia.
La rumorologia el situa perfectament, a més...
I el Voltregà, també, si no m'equivoco, també ha presentat porter.
Exacte, ha anunciat que pujaria el del seu...
Roth. Sí. Correcte.
Doncs em deixem aquests noms, n'hi ha més, però tampoc no cal que els inflem perquè poden haver sorpreses.
És curiós això dels porters, perquè la que es mou un es mouen totes les banquetes ballen, totes les posicions de porteria, i és bo perquè en mou un i mouen tots.
De fet, destacaria que aquests últims anys pràcticament juguen els dos porters, que tots dos porters van alternant. Hi ha equips uns més que altres, però estan, Déu-n'hi-do, estan alternant,
Sí, alguns més que altres. Depèn de, suposo, de l'entrenador, si és més conservador o no tan conservador, de si vol que els dos estiguin més endollats o no, o si
per exemple,
un és més especialista.
Per exemple, Liceo no hi ha aquesta.
No hi ha canvi. Anem a la propera jornada. Hockey Lliga, aquests partits.
Tenim Ribes i Igualada, Cerdanyola, Barça, Xum, Calafell, Alcoi, Sant Just, Lleida, Liceo, Caldes, Reus Deportiu i aquest Voltregà, Noia Freixenet.
Hockey Plata, surt.
En el seu grup surt tindrem Igualada, Alcoi, Alcobendes, Palafrugell, Olot, Alcorcón, Congrés, Vendrell, Vilafranca, Barça Atlètic i Girona, Espanyol.
I a l'Hockey Plata Nord?
Sí, tenim Manlleu, Companyia de Maria, aquest Manlleu que veient per la xarxa la gent els hi va agradar molt. I el
a mi em va agradar.
A dalt de tot, Jolaseta Tordera, Dominicos Lloret, Alpicat Reus Deportiu, Vic Jaiec i Mataró Sant Cugat.
Doncs no sé si tenim l'Iberdrola la propera jornada i si no, pues, deixem
doncs
aquí.
Sí, la propera jornada de l'Iberdrola serà la següent. Fraga, Palau, Voltregà, Benvibre, Gijón, Mieres, Vilassana, Sant Cugat, Alpicat, Les Roses, Cerdanyola, Vigues i Riells. Tots aquests partits es jugaran dissabte a la 1 del migdia, en jornada unificada, per ser de les dues últimes de l'Hockey Lliga Iberdrola. La penúltima, doncs.
Doncs nosaltres hem arribat fins aquí. A l'apartat tècnic, Joan Amat, Jordi, Raimon, Jaume, gràcies. I en aquest cas, amb en Jordi, que digui un dia molt feliç demà, el dia del seu sant.
Exacte. Felicitats, Jordi, per demà.
Per endavant.
I felicitats a tots els Jordi
i bon dia per tothom.
I que tothom tingui un bon Sant Jordi.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.